Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ja s'han constituït al Parlament les comissions d'investigació sobre l'operació Catalunya pel presumpte espionatge a diferents polítics independentistes i sobre els preparatius de la secessió arran de les declaracions de l'exjutge Santi Vidal, que havia assegurat, recordem-ho, que es van obtenir de les fiscals dels catalans de forma il·legal. Totes dues s'han constituït sota la presidència de la presidenta de la cambra, Carme Forcadell. D'altra banda, una notícia tràgica: ha mort un parapentista avui al migdia en un accident a Coll d'Ares, a Àger, a la comarca de la Noguera. La víctima és un home de 45 anys. El servei d'emergències mèdiques hi ha enviat un helicòpter i una unitat terrestre, i els serveis mèdics li han intentat reanimar, però no li han pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil, recordem-ho també, ha detingut aquesta matinada Javier López Madrid, conseller de la constructora OHL, en el marc de l'operació Lezo per la presumpta corrupció en la gestió de l'empresa pública d'aigües de Madrid. López Madrid és amic íntim dels reis d'Espanya, segons s'ha sabut avui, i havia rebut el suport directe de la reina Letícia quan va ser investigat pel cas de les targetes Black de Caja Madrid. I reaccions després de l'atemptat d'ahir a París. La candidata del Front Nacional a la primera volta de les eleccions d'aquest diumenge, Marine Le Pen, ha dit que caldria reinstaurar les fronteres a França i expulsar els estrangers investigats. És la solució que planteja la candidata, que té moltes possibilitats de passar a la segona volta. En qualsevol cas, avui s'han suspès tots els principals actes de campanya. I recordem que el govern català ha fet avui una demostració d'unitat i compromís pel referèndum al Palau de la Generalitat, en un acte, concretament al Pati dels Tarongers, on els membres del govern i els alts càrrecs de la Generalitat han signat un per un el manifest a favor del referèndum.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, i Vapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden en exclusiva el dijous 27 a les 9 del vespre a la preestrena de la pel·lícula italiana més taquillera de tots els temps, amb més de 10 milions d'espectadors, Un italiano en Noruega.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí, en Noruega.
Sí.
Y dime una cosa, ¿cómo preparas los espaguetis?
Un funcionari italià és traslladat a Noruega a conseqüència de les retallades. Acostumar-se a una nova cultura no li resultarà gens fàcil.
¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
¡Pero, qué estás haciendo!
¡No! ¡Queco, no!
Si voleu anar al cine a partir-vos de riure, entreu a radioestel.cat i podreu obtenir dues invitacions per persona. Ràpid, que s'esgoten. La preestrena amb Ràdio Estel és el proper 27 d'abril a les 9 del vespre al Cines Fund del Centre Comercial Esplau. Una italiana en Noruega s'estrena als cinemes el 28 d'abril. El teu Sant Jordi sona millor a Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, escolta la programació especial que tenim preparada per tu. Poesia, música, personatges i, evidentment, llibres. A partir de les 2 de la tarda, escolta, sent i viu el teu Sant Jordi amb la teva emissora de referència. El teu Sant Jordi a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Vademecum d'aquesta setmana. Salutacions cordials d'en Jordi Carretero a les vies del so i de servidor, Joan Trias. Avui anem per feina, perquè ens visita una altra vegada la doctora txeca de la Clínica del Remei per parlar-nos sobre el càncer, aquesta malaltia que ens està consumint. També ens visita aquí a l'estudi el doctor Brugada per parlar sobre cardiologia. De fet, una eminència en cardiologia, així que en parlem de tot plegat amb ells aquí al Vademecum de Ràdio Estel.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza, y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300. Y mañana mismo lo tienes en casa, sin gastos de envío. 93 249 2300. Y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs fa 15 dies recordaran els nostres oients que estaven parlant amb la doctora txeca del Servei d'Oncologia de la Clínica Nostra Senyora del Remei, i que parlàvem sobre un tema que, per desgràcia, està de moda, i és el càncer, i com un tumor pot derivar en un càncer. Bona tarda, doctora.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta d'avui, com es detecta un càncer?
Doncs un càncer el podem detectar per campanyes de prevenció precoç. Són campanyes que intenten detectar càncers amb estadis molt inicials de la malaltia, que són estadis curables. La majoria d'ells són estadis curables.
Clar, quan algú li fa mal alguna cosa, o nota un bulto, allò típic, no, vaig al metge perquè això no ho veig normal, estem arribant tard a la detecció?
A vegades sí, i a vegades no. A vegades el que hem de fer és informar, de seguida informar. Hi ha una sèrie d'alteracions que podem detectar, com pot ser el canvi d'hàbit intestinal, és a dir, una persona que va regularment al lavabo i té una deposició normal durant molt de temps, i aleshores pateix un restrenyiment que no és degut a una alimentació que l'hagi ocasionat. O bé tenim una pèrdua de sang, sang a l'orina, sang a la femta, o sang per una pèrdua per qualsevol part del cos. També podem notar o podem detectar un bony, podem detectar una taca, una piga, que canvia de coloració, que es fa més fosca, o bé que té volum, que canvia. És aquella piga que l'he tingut tota la vida, però que ara és una miqueta diferent. Tot això, tots aquests símptomes que tenim, tots aquests signes, els tenim que comunicar, i tenim que acudir a un metge per poder-li explicar, perquè ell valori l'interès de fer algun estudi complementari o ens digui, doncs mira, això que et passa realment no és res important ni té a veure amb cap càncer. Però de tots aquests símptomes sempre trobem algun malalt que potser té algun pòlip que podem extirpar i aleshores podem curar la malaltia.
Pot arribar a ser hereditari un càncer?
Sí, el que passa que no són els càncers més freqüents. Parlem de càncer hereditari amb entre un 5 i un 10% de tots els càncers. I tenen unes característiques que tenim que saber per poder fer la consulta també a Consell Genètic. Per exemple, quan hi ha persones molt joves a la família, a vegades abans dels 30 anys, que pateixen un càncer, o quan tenim a la família una persona que pateix 2 càncers, o tenim familiars directes que estan patint, l'àvia, la mare i la filla, pues, estan patint càncers. Quan tenim una sospita de que sigui hereditari, el que hem de fer és consultar-ho.
Hi ha dades sobre la població que patirà càncer en els propers anys?
Sí,
existeixen estudis?
Sí, existeixen estudis. Tot això ho porta l'Organització Mundial de la Salut, com ja vam dir la setmana passada, amb la IARC, i es calcula que un de cada 2 homes patirà un càncer al llarg de la vida, i una de cada 3 dones també serà diagnosticada d'un càncer al llarg de la vida. Però bé, sabem que es curaran més d'un 50%. I hi ha càncers, com el càncer de testicle, que es curarà el 98%. En canvi, hi ha altres que l'índex de curació és més baix. Però inclús amb la mama es curen més del 80% de càncers.
Això li volia preguntar ara, no? Perquè sembla ser que s'ha incrementat d'alguna manera la investigació per tal de generar aquests nous fàrmacs i tractaments per la superació de la malaltia. Falta molt perquè sigui almenys una malaltia de baixa mortalitat? En segons quins casos, evidentment.
Doncs jo crec que hem avançat molt, però estem avançant encara molt més i avançarem més perquè hi ha un fet molt important, que és que coneixem millor els mecanismes que regeixen la vida de la cèl·lula i com una cèl·lula normal es converteix o adquireix les habilitats que la fan convertir-se en cancerosa. Aleshores, gràcies als avenços de la biologia molecular, de totes les ciències que estan sortint, totes les ciències òmiques, la proteinòmica, podem estudiar proteïnes, la metabolòmica, el metabolisme de les cèl·lules, l'epigenòmica, l'epigenètica, podrem pensar fàrmacs i dissenyar fàrmacs que podran anar a reparar aquella alteració concreta de la cèl·lula que està espatllada. I aleshores podrem ser molt més eficaços. Això és el futur que d'alguna manera està venint. També estem estudiant més les característiques de les cèl·lules tumorals d'aveir-se del sistema immunitari. Actualment hi ha molts estudis i hi ha fàrmacs que aviat seran aprovats com a tractament d'immunoteràpia per molts tumors que tindran unes taxes de curació molt més elevades.
Deixi'm preguntar-li, potser és una pregunta més psicològica, eh? Però com hem d'afrontar rebre la notícia que patim un càncer?
Doncs fa uns anys parlar de càncer era un tabú. I ara estem sentint al nostre voltant parlar de càncer. Però clar, quan sentim parlar exteriorment, sempre ens sembla que no ens arribarà mai. I en el moment que una persona està diagnosticada de càncer, comença una incertesa. Comencen una sèrie de preguntes i comença a viure la incertesa que li provocarà o li produirà la por. I venen, estan generades per aquesta incertesa. Hem de parlar, hem d'escoltar i hem d'estar al costat de la persona que té la malaltia i que ha estat diagnosticada la malaltia. Evidentment, la forma de donar el diagnòstic és molt important. La forma de donar el diagnòstic té que ser veraç, té que ser acurada i té que ser respectant també els temps de cada malalt per poder assumir aquesta nova situació. Té que ser una visió de la malaltia amb esperança i amb lluita per aconseguir, en molts casos, la curació. Jo penso que la informació acurada i la informació a cada moment del que necessita el malalt és molt important perquè aquesta persona que tot li trontolla segueixi tenint l'esperança real, l'esperança que ha de tenir per poder lluitar, perquè si no, no podríem seguir endavant.
Per tant, m'està dient que és molt important el recolzament familiar.
Molt important.
Quines són les maneres més eficaces de prevenció per un càncer?
Doncs tenim una prevenció primària, que seria evitar les 5 conductes de risc que ocasionen el 30% de morts per càncer. Aquests 5 factors són l'índex de massa corporal elevat, que és l'obesitat, la ingesta reduïda de fruites i verdures, la falta d'activitat física i el consum de tabac i l'alcohol no moderat. Només amb aquests 5 punts ja reduiríem un 30% de les morts per càncer.
Déu-n'hi-do, és un número molt important a tenir en compte. Sí. Doncs avui ens ha visitat per segona vegada aquí als estudis de Ràdio Estel, al Vademecum, la doctora Teresa Checa, del Servei d'Oncologia de la Clínica Nostra Senyora del Remei. Aquí li donem les gràcies per tornar-nos a visitar.
Moltes gràcies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Hi ha poques persones que, si jo dic doctor Josep Brugada, no sàpiguen de qui estem parlant, ni ho relacionin amb les afeccions del cor. Considerat un dels cardiòlegs més prestigiosos a nivell tant nacional com internacional, per si de cas, però deixin-me fer una curta presentació. Ell és doctor en Medicina i Cirurgia titulat a la Universitat de Barcelona amb una qualificació cum laude, especialista en cardiologia i professor del Departament de Medicina de la mateixa Universitat de Barcelona. Ha estat director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, actualment cap de Departament d'Arrítmies de l'Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu i cap de la Unitat d'Arrítmies de la Clínica Pilar Sant Jordi. L'avalen més de 20 anys d'experiència com a referència internacional en el tractament d'arrítmies i mort sobtada. De fet, juntament amb els seus dos germans, en Pedro i en Ramon Brugada, han descobert un síndrome causant de la mort sobtada, el síndrome Brugada. Ha publicat 349 articles, 450 presentacions en congressos, 49 capítols de llibres i 10 llibres escrits per ell. Entendran que davant d'aquesta agenda, primer de tot, li doni les gràcies al doctor Brugada per venir avui aquí als estudis de Ràdio Estel. Molt bona tarda, gràcies.
Molt bona tarda.
I benvingut.
A vosaltres. Un plaer estar aquí.
Què és una arrítmia, doctor?
Una arrítmia és qualsevol alteració del ritme cardíac. El cor és una bomba que el que fa és que circuli la sang, i aquesta sang és l'aliment que les nostres cèl·lules necessiten per viure, i aquest aliment es diu oxigen, que va dintre la sang. La bomba que manega tot aquest volum de sang que circula pel nostre cos necessita un sistema elèctric que el faci funcionar. I aquest sistema elèctric és un sistema elèctric intel·ligent, perquè s'activa quan s'ha d'activar. Si fem un esforç físic, una emoció, que necessitem més oxigen, més activitat, el cor s'accelera, i quan estem dormint a les 4 del matí el cor es relaxa perquè estem consumint molt poc oxigen i, per tant, necessitem molt poca sang que circuli. Qualsevol alteració d'aquest ritme normal del nostre cor en diguem una arrítmia, i ja entens que hi ha arrítmies molt benignes i hi ha arrítmies molt malignes.
Exacte. Com podem evitar tenir problemes cardiovasculars? Quins són els consells que ens podria donar?
Bueno, els consells d'una salut cardiovascular adequada són els consells que ja sabem tots, que són els de cuidar-se, bàsicament, i fer una vida equilibrada i sana. Què vol dir això? Vol dir no posar factors de risc addicionals a aquells que ja podem tenir nosaltres de motu propi. No fumar, fixa que sempre poso el no fumar al primer lloc, però és el més senzill de tots.
És la prevenció més evident?
És la més evident de tots. El fumar és la causa número 1 externa de mortalitat en el món. Per tant, si nosaltres aconseguíssim que la gent deixés de fumar, evitaríem un nombre importantíssim de morts i de patologia cardiovascular. Per tant, fumar és la causa prevenible número 1 de malaltia en el món.
Una persona que deixa de fumar, fins quan reverteix aquesta situació?
Sempre s'ha considerat, amb els articles i amb els estudis que s'han fet poblacionals, que el benefici és immediat des del punt de vista de la salut pulmonar, és a dir, immediatament quan un deixa de fumar, un cop ha passat el mono, no?, el primer mes, els primers dos mesos, de seguida comença a notar que respira millor i que pot caminar més bé i que es troba més bé, però des del punt de vista de salut cardiovascular es considera que una persona que deixa fumar 10 anys després d'haver deixat de fumar té la mateixa salut cardiovascular que una persona que no hagués fumat mai.
Déu-n'hi-do. Tots els metges, doctor, asseguren de la necessitat de fer esport per fer una vida saludable, no? Vostè mateix ho deia, que fer una mica d'esport és saludable. Però sí que és veritat que, si més no, els últims anys sembla que ha agafat com una mena de bogeria per córrer tant per l'asfalt com per la muntanya, seguint exemples de grans atletes mediàtics com en Kilian Jornet, per exemple. És bo fer esport? És bo aquesta moda tan obsessiva de fer esport?
Fer esport és boníssim. Fer esport allarga la vida, fer esport et fa que la teva vida sigui més feliç, més sana, més maca, més tot el que tu vulguis en quant a avantatges de l'exercici físic, i no hem d'oblidar-ho, claríssimament. També sabem que hem vist que tothom es creu amb la capacitat de fer una marató, de fer un ultramarató, d'emular el Kilian Jornet, que és una persona persona extraordinària físicament que poques vegades...
Ja el ritme cardíac ja li va diferent a la resta.
Exactament, és una persona que té una genètica i una constitució absolutament única i que, per tant, el fa únic, però precisament perquè això el fa únic no hem de voler tots fer el mateix que fa ell, perquè és impossible, perquè no tothom està preparat per fer-ho. Tenim clar que l'exercici físic té alguna altra gent, diguem, una activitat, una resposta en forma de U. Què vol dir? El que no fa gens d'exercici físic està en el pic inicial de la U, en quant a malestar, mortalitat, cardiovascular, etc. Quan tu comences a fer esport, la teva mortalitat va baixant, seria la vall de la U, fins a un punt en què una activitat que es considera adequada, que són 3-4 dies a la setmana, 45-50 minuts d'un esport més o menys intens, que et faci suar i que et faci consumir energia, estàs al benefici màxim d'aquesta activitat física, però a partir d'aquí, si tu comences a fer més activitat física del que tens que fer i comences a estar obsessionat per l'activitat física i comences a només pensar en que tens que sortir a córrer, que el fi de setmana has agafat la bici i fer 400 quilòmetres, que tens que no sé què, entres en la part final de la U, que torna a pujar aquesta mortalitat i torna a pujar el prejudici de l'exercici físic intens, descontrolat i fora de lloc. No? Les coses s'han de dir com són. Portem uns anys que cada fi de setmana enterrem algú en una competició extrema de resistència. Això algú ha de parar-ho. Algú ha de començar a posar això sobre la taula i dir que l'exercici físic està molt bé, però no entrem en aquesta fase final de l'exercici físic obsessiu, perquè això no és bo. I si algú vol entrar en aquesta fase final, que ho faci amb totes les garanties de que està tot adequat i està tot bé. Cada vegada més veiem gent que no vol fer-se cap revisió mèdica perquè té pànica que li trobem alguna cosa. O et venen i et diuen, escolti, tot el que vulgui, però no em digui que tinc que deixar l'esport perquè m'estimo més morir-me. Clar, quan hem entrat en aquesta fase obsessiva absoluta, tenim un problema d'addicció.
De què parlem quan parlem de mort sobtada? Perquè recordem que el doctor Brugada, a més, és especialista en mort sobtada.
Bueno, mort sobtada és aquella mort sobtada. Nosaltres, quan parlem de mort sobtada són totes. Uh-huh. Tu estàs viu i d'un segon estàs mort, per tant, és evident que totes les morts són sobtades. Un accident és una mort sobtada, un assassinat és una mort sobtada. Nosaltres no parlem d'això, nosaltres parlem de mort sobtada d'origen de causa natural, amb una persona que és una mort de forma inesperada en el temps i en la forma de presentació. És a dir, l'individu aquest no s'espera que es mori, no té una malaltia terminal, no té res, té una vida raonablement normal i fa una mort sobtada. Vale? Vol dir que perd el coneixement i en l'hora que segueix aquesta pèrdua de coneixement és mort. I això en diem una mort sobtada, que és la definició de mort sobtada.
És exactament, doctor, el que passa quan veiem un futbolista que es desploma enmig del camp?
Sí, això és exactament una mort sobtada.
Per tenir aquella
imatge. Arribar,
eh?
Sí, que pot arribar a ser una mort sobtada o no. És a dir, tu pots tenir una pèrdua de coneixement que es recupera, vale? Això és una pèrdua de coneixement, és com una alarma que s'encén de que compte que la propera pèrdua de coneixement pot ser una mort sobtada, o és el futbolista que cau al mig del camp i se l'han d'emportar perquè no recupera el coneixement. Això és una mort sobtada, uh-huh. Efectivament.
Si no m'equivoco, 35.000 persones l'any aproximadament moren per mort sobtada a l'estat espanyol. Sí. És una xifra prou important com perquè se'n faci conscienciació, i no només conscienciació, sinó també investigació de la mort sobtada. N'hi ha prou de les dues coses?
No, n'hi ha prou. Fixa't que l'edat és dramàtica. 35.000 persones moren a casa nostra de mort sobtada, uns 3.000 a Catalunya, més o menys. Mai ningú ha parlat de com podem reduir 35.000 morts a casa nostra de mort sobtada. I aquí és on nosaltres, diguem, escolti, la comparació és molt important. No? I a més, quan aquestes morts sobtades afectaven només a gent molt gran, doncs semblava que era una forma, bueno, fins i tot, algú hagués firmat com a forma de morir, no? Escolta, jo que arribi als 95 amb el cap clar i no em desperti. Jo crec que hi firmem tots, no? però quan ja comencem a veure que això té una incidència, sobretot perquè hi ha més coneixement, i de seguida que hi ha un cas ens n'entrem tots, que hi ha nens que es moren, que hi ha joves que es moren, que hi ha gent de mitja edat que es moren, tot això ja comença a crear una mica més de pànic, i cada vegada que hi ha una mort sobtada, tot l'entorn d'aquesta mort sobtada, jo vol dir col·legis, treballs, feines, etc., es posa molt nerviós, tothom es pensa que li pot passar amb ell, i n'agafen consciència. Desgraciadament, quan hi ha una mort sobtada a la tele amb un futbolista, els 15 dies següents és com una bogeria de que tothom es pensa que tal, i tothom vol fer allò que no ha fet durant els últims 20 anys, i després al cap de 15 dies ens n'oblidem i tornem a esperar el proper. Per tant, conscienciació, sí, tota la que puguem, i hem de continuar explicant que la mort sobtada no és inevitable, que hi ha mesures per evitar la mort sobtada, que hi ha proves per fer per estar segurs que la gent pot fer esport de forma adequada, que els nens estan correctes, i tot això significa prevenció, 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 que una vida sana prevé l'infart de miocardi, que és la causa número 1 de mort sobtada, i que en cas de que, malgrat que tot això ho fem, continuem tinguent una mort sobtada, la mort sobtada no és inevitable. Si nosaltres tenim una parella al cantó que es diu desfibrilador, en aquell individu li estem donant una oportunitat de sobreviure. Si no tenim el desfibrilador, es morirà segur. Per tant, aquí és on nosaltres portem anys lluitant, intentant conscienciar les administracions, que està molt bé tenir extintors per tot arreu, i a vegades és ridícul, no? A vegades vas a l'aeroport, hi ha un passadís tot de ferro, hi ha 14 extintors, i dius, home, la possibilitat que això es cremi, francament, és molt baixa, i 14 extintors aquí crida l'atenció, no? No sé si són necessaris o no, però crida l'atenció, i en canvi no hi ha cap desfibrilador, no?
Definia abans, doctor, el síndrome Brugada com un síndrome causant de la mort sobtada. De què es tracta aquest síndrome?
Bueno, aquest és un síndrome que vam descriure ara farà 26 o 27 anys, i era arrel de que vam veure uns pacients que havien tingut una mort sobtada, afortunadament la majoria d'ells recuperada, i que quan estudiàvem en aquests individus no trobàvem les causes clàssiques de mort sobtada, no trobàvem un infart, no trobàvem cap malaltia al cor, però sí trobàvem unes anomalies elèctriques, que és el que nosaltres vam començar a estudiar. I és aquí on vam veure que aquestes anomalies elèctriques tenien una base genètica, per tant, hi havia una causa familiar a darrere, i que aquests individus tenien aquesta alteració en els canals elèctrics. Abans parlàvem de la bomba i del sistema elèctric, doncs aquest sistema elèctric funciona a través d'uns canals elèctrics, i aquests canals tenen una mutació, algun d'aquests canals no funcionava, això pot acabar provocant una alteració a l'electrocardiograma que pot acabar provocant una mort sobtada per arrítmies. I això és el que vam definir en el seu moment, i després tot això va crear tot un gran boom a nivell mundial en quant a una nova forma d'entendre la mort sobtada i una nova via d'investigació que ha donat moltíssims fruits en aquests últims 25 anys. Avui en dia podem dir que acabem sapiguent la causa de la mort sobtada en aproximadament un 95% dels casos. Encara ens queda un petit percentatge que tenim dubtes sobre la causa, però afortunadament jo crec que podem posar nom i cognoms a la mort sobtada de pràcticament la totalitat de la gent.
Li llegia en una entrevista publicada el 2015 que deia, dins d'uns quants anys tindrem ciutats dotades de plans integrals de cardioprotecció. Això ho deia el 2015. Deixi'm preguntar-li sobre aquest pronòstic que vostè feia. On som ara?
Anem intentant avançar cap a aquest objectiu últim, que és que el que deia abans, que veiem la cardioprotecció, els desfiladors al carrer, com part del mobiliari urbà. Ningú s'estranyarà que al cantó d'un extintor hi hagi un desfibrilador. Jo sempre dic, si hi ha un foc, a tu ningú et demanarà el carnet de bomber per utilitzar l'extintor. Per tant, si hi ha una persona que té una mort sobtada, tampoc ningú t'ha de demanar cap carnet per utilitzar el desfibrilador, que li pot salvar la vida.
I, doctor, deixi'm fer una última pregunta, perquè fa uns dies vaig llegir que uns investigadors han aconseguit beneficiar-se del sistema vascular de les fulles d'espinacs per solucionar el problema principal de bioenginyeria que bloqueja la regeneració de teixit. Anem cap aquí?
Sí.
Cap a la creació d'implants artificials? Sí. És per falta de donants, això?
Totalment, totalment. No. Sí, sí, és per falta de donants, perquè, com dèiem abans, afortunadament, els accidents de tràfic han baixat moltíssim, i l'haver baixat moltíssim, això ha tingut un efecte secundari col·lateral negatiu, que és que han baixat els donants, l'efecte beneficiós que té el que la gent no tingui els accidents, i això ha obligat a buscar noves fórmules per tractar malalties. I és segur que la bioenginyeria ens ajudarà, que tindrem implants artificials, que tindrem òrgans artificials, i que canviarem significativament, igual que canviarem la genètica de l'individu malalt.
Doncs hem tingut amb nosaltres avui el doctor Josep Brugada, una eminència, deixem-ho així, sobre el món cardiovascular. Moltes gràcies per visitar
gràcies
els estudis.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I fins aquí una altra edició del Vademecum. Que volen més Vademecum? Doncs divendres que ve a les 6 de la tarda. Salutacions cordials d'en Jordi Carretero i de servidor Joan Trias. I salut, molta salut.